Sant Cugat a fons, el magazín de la ciutat.
Donem la nota, espai patrocinat per l'Orquestra Simfònica del Vallès.
Doncs sí, donem la nota i ho farem per últim cop aquesta temporada. Avui tanquem els dilluns de Sant Cugat a fons i ho fem amb el Lluís Cabal, membre de l'Orquestra Simfònica del Vallès, que ens ha acompanyat al llarg d'aquesta temporada. Ens ha ensenyat moltes coses, ens ha... moltíssimes. No facis aquesta cara, Lluís. Home, a mi sí.
Bueno, bon dia a tothom.
No, jo suposo que, com a mi, molta gent que no està tan acostumada, no té l'oïda preparada per escoltar segons quin tipus de música.
Bé, la meva pretensió aquest any no ha sigut en cap cas donar cap lliçó ni res d'aquest tipus, sinó d'alguna manera intentar despertar la curiositat dels oients. Si ho hem aconseguit, per mi doncs ja objectiu acomplert.
Jo crec que ho hem gaudit.
Doncs ho celebro.
I per tant, doncs, en l'últim capítol, l'última sessió d'aquest curs, en què ens hem de deleitar?
Bé, avui parlarem d'un personatge molt potent, molt, molt potent. Un personatge que jo m'atreviria a dir que ha canviat el curs de la història, no de la música, sinó de la història en general. Però jo penso que la millor manera de presentar-lo és amb les seves pròpies paraules. Si us sembla, ho escoltem.
Per als meus germans Karl i Johann Beethoven. O vosaltres, que em considereu tossut, misantrop, o que almenys dieu que ho sóc, sou tan injustos. Ignoreu la causa secreta d'aquesta meva aparença. El meu cor, el meu esperit, s'han inclinat sempre cap a la tendresa i la bondat, ja des de la meva infantesa. Sempre vaig estar disposat a fer grans obres. Però penseu que ja fa 6 anys que em va atacar un mal perniciós que s'ha vist agreujat per la ineptitud d'alguns metges. Decebut any rere any en la meva esperança de milloria, obligat finalment a enfrontar-me amb la possibilitat que sigui un mal durador i que, per curar-lo, en cas que es pogués, caldrien molts anys. Havent nascut amb un caràcter ardent i actiu, acostumat a la diversió de la vida de societat, m'he hagut d'aïllar molt aviat i viure en solitud, decantat del món. A vegades he volgut superar tot això. Oh, que trista aquesta experiència de la sordesa! I alhora no podia dir als altres: parleu més fort, crideu, que estic sord. Ah, com hauria pogut reconèixer davant dels altres la deficiència d'un sentit que, dins meu, hauria hagut de ser més perfecte que en altres mortals i que algun dia ja ho havia arribat a ser. Oh, perdoneu-me també si m'estic apartat quan el meu desig seria barrejar-me amb vosaltres. La meva desgràcia em resulta doblement penosa, ja que provoca que se'm jutgi injustament. Per a mi ja no hi ha cap atractiu en la companyia d'altres persones, ja que no em són possibles les converses intel·ligents i la mútua complaença. Absolutament sol, o gairebé, només puc reincorporar-me a la societat en les coses indispensables. Sempre m'amenaça una angoixa indescriptible pel fet que es pugui descobrir el meu estat. El metge em va aconsellar que passés mig any al camp cuidant l'oïda tant com fos possible, i ho vaig fer. Però quina humiliació quan algú que estava amb mi podia sentir el so d'una flauta o el cant d'un pastor i jo no sentia res. Va faltar poc perquè posés fi a la meva vida. Ha estat únicament l'art el que m'ha fet viure. Em semblava impossible abandonar el món abans d'haver manifestat tot el que sentia néixer dins meu, i és per això que he allargat aquesta vida miserable, realment miserable, amb un cos tan sensible que qualsevol canvi mitjanament brusc pot provocar-me una malaltia. Paciència. És precís recórrer a ella, i així ho he fet. Espero poder mantenir-me en la meva resolució fins que les parques implacables tallin el fil de la meva vida. Pot ser que millori o pot ser que no. No és gens còmode veure's convertit en un filòsof amb 28 anys. Per un artista, pitjor encara que per una altra persona. Divinitat, tu que pots veure des d'allà dalt al fons de la meva ànima, saps que estic ple d'amor a la humanitat i desitjós de fer el bé. Homes, si llegiu això algun dia, penseu que no heu estat justos amb mi, ja que malgrat tots els obstacles de la natura, he fet tot el possible per arribar a l'alçada dels artistes i dels homes dignes. Vosaltres, germans Karl i Johann, si el professor Schmidt viu encara quan jo mori, demaneu-li que descrigui la meva malaltia perquè el món pugui reconciliar-se amb mi després de la meva mort. Us declaro aquí, també, hereus del meu petit patrimoni, si és que així se'l pot anomenar. Repartiu-lo honradament. Suporteu-vos i ajudeu-vos mútuament. Tot el mal que m'heu fet ja està perdonat de fa molt temps. I a tu, germà Karl, et dono les gràcies especialment per l'afecte que m'has demostrat últimament. Desitjo que la vostra vida sigui millor i més desfogada que la meva. Aconselleu la virtut als vostres fills, ja que aquesta, i no els diners, serà l'única que els proporcionarà felicitat. Parlo per experiència, ja que la virtut m'ha fet sobreviure en la misèria i li dec, juntament amb el meu art, el fet de no haver posat fi a la meva vida amb el suïcidi. Adeu i estimeu-vos. Dono les gràcies a tots els amics, especialment al príncep Lichnowsky i al professor Schmidt. M'agradaria que els instruments del príncep es conservessin a casa d'algun de vosaltres, però que això no faci sorgir diferències entre vosaltres. Si us fa falta, també el podeu vendre. Quina alegria si puc servir-vos d'alguna cosa de la tomba estant. Espero la mort amb alegria. Si bé abans que pugui desenvolupar totes les meves possibilitats artístiques, aleshores arribarà massa aviat per mi. Malgrat la duresa del meu destí, voldria que la mort es retardés. Si no fos així, també seria feliç. No veieu que aleshores em deslliuraria del meu sofriment infinit? Vine quan vulguis, t'espero amb valor. Adéu. No m'oblideu quan mori. Tinc dret a esperar que em recordeu, ja que sempre he volgut la vostra joia. Sigueu feliços.
Això és molt dur, però intentem contextualitzar
sí.
Tot això.
Bé, evidentment, com poden endevinar els oients, avui parlem de Beethoven i aquest és el famós testament de Heiligenstadt. Heiligenstadt és una ciutat molt propera a Viena. Ell, l'any 1802, va passar una temporada allà i ja començava, com heu vist que explica aquí, començava a tenir problemes greus de sordesa i havia pensat fins i tot, s'havia plantejat el suïcidi. I ell els escriu una carta als seus germans, una carta que no va enviar mai. Aquesta carta va sortir a la llum un cop mort Beethoven, ell la va guardar sempre, però d'alguna manera jo penso que descriu millor impossible, no?, quin era el drama personal d'aquest grandíssim compositor. No?
Però quan ell escriu aquesta carta, quina edat té aproximadament?
Ell aquí era bastant jove, tenia 31, 32 anys, però ja portava 5, 6 anys ja començant a patir, veient que els problemes de sordera s'anaven aguditzant. No?
I quan mort?
Ell va morir el 1827, això, o sigui, encara va morir 25 anys més tard. Vull dir que no es va suïcidar ni molt menys, eh?
Sí, però tots aquests anys amb tot aquest...
Aquí s'ho plantejava. Bé, jo penso que és molt clar aquest es descriu molt bé a si mateix. Beethoven és és el primer compositor que canvia el que és el ser un compositor. Fins aleshores els compositors estaven a les ordres d'un noble o de l'església, tot i que composaven també moltes coses. Mozart, evidentment, no només composava per encàrrec, no? Haydn tampoc. Ja començaven a ser compositors que deixaven anar la seva inspiració, però Beethoven és el primer compositor que, com a tal, que viu del que composa, que la seva feina és composar. A més, s'ha de dir que Beethoven va gaudir d'una gran popularitat a la seva època. Ell era molt conegut, de jove, com a improvisador al piano. Era un extraordinari pianista i era un gran improvisador. I llavors se'l coneixia sobretot per això. Tot i que ell sempre es va considerar molt mal improvisador, molt mal músic i molt mal compositor. Ell es tenia... Bé, més que molt mal, ell sempre pensava que podia fer-ho millor. Per això, per exemple, no sé si els oients ho tindran present, però, per exemple, les obres, les sinfonies de Beethoven, per exemple, costen molt d'acabar. Sempre sembla que s'hagi acabat i encara torna. Per què? Perquè encara pensa que encara pot extreure més d'allò, pot treure-li més suc a aquella taronja, saps? I ell diu, ja està bé, però espera't, que encara hi tornarem. I encara, i sobretot per demostrar-se a si mateix que estava capacitat per fer-ho. Ell va tenir grans professors, un dels seus professors va ser Haydn, Franz Joseph Haydn, amb el qual no es van entendre gaire, però li va ensenyar moltes coses. També va conèixer Mozart, però clar, passa el que passa sempre, els genis són genis, però normalment no són bons mestres, perquè ells saben fer les coses, però hi han arribat d'una altra manera diferent. El gran mestre de Beethoven va ser, no sé si els oients recordaran la pel·lícula d'Amadeus, el gran professor de Beethoven va ser Salieri, el que a la pel·lícula surt com a opositor de Mozart. Salieri no era un extraordinari compositor, però era un músic d'una gran formació i era capaç de transmetre tota la tradició musical de l'època d'una manera molt fidel i molt, molt estricta, molt, que és el que Beethoven volia. Beethoven cercava poder tenir una formació molt sòlida, precisament com li va dir ell també una vegada a Haydn, perquè Haydn li deia... Tu no segueixes massa les normes, que és que no t'interessen, i ell deia, sí, m'interessa molt conèixer molt bé les normes per després poder-les transgredir a consciència.
Ah, mira que bé.
Però clar, per poder transgredir ho hem d'entendre en anar més enllà, el no saltar-se les normes, sinó a partir d'aquesta tradició poder fer quelcom
per créixer
i evidentment doncs, hi ha un salt qualitatiu en la història de la música a partir de Beethoven. Tu vas pel carrer i li preguntes a qualsevol persona que et digui un compositor, et dirà Beethoven. Li dius, canta'm una melodia clàssica, et dirà ta-ta-ta-ta, ta-ta-ta-ta. I la prova és que gairebé 200 anys després de la seva mort n'estem parlant, Vull dir que, o sigui, és un gran revolucionari a nivell musical i a nivell també d'idees. Beethoven viu a l'època de les grans transformacions humanístiques, no? A l'època de la Revolució Francesa, i ell s'empapa d'aquestes idees, no? De fet, ell, a les seves nou sinfonies, que també això és important, Beethoven escriu nou sinfonies. Fins aleshores els compositors escrivien moltíssimes sinfonies. Mozart en va escriure, si no m'equivoco, 40 i tantes, 45, em sembla. Però és que Haydn en va escriure 104. És que és molt, 104 sinfonies. En canvi, Beethoven escriu 9.
I quin era el motiu?
Per què? Perquè fins aleshores el gènere sinfònic, la música sinfònica, s'estava encara, d'alguna manera, s'estava experimentant. Haydn escriu 104 sinfonies, però no n'hi ha dues que tinguin la mateixa instrumentació, perquè va experimentant, va buscant sons, va buscant timbres, va buscant estructures per donar-li la forma definitiva a aquesta estructura que és la sinfonia. I és Beethoven qui, agafant tota aquesta tradició, agafa i estableix ja les sinfonies com es coneixeran a partir d'aquell moment. Tots els compositors posteriors, quan escriuen sinfonies, les escriuen no a l'estil, però sí a la forma de Beethoven. Quan parlem de forma, parlem d'estructura, dels moviments que té, l'alternança de moviments ràpids i lents, el tractament dels temes, tot això és a partir de Beethoven. I Beethoven, les seves dues primeres sinfonies, són encara molt, molt clàssiques, molt a l'estil de Mozart i Haydn. Però és a partir de la tercera sinfonia, que si et sembla, mira, si ens poses el primer track, sentirem aquest principi de la tercera sinfonia. Això és és una gravació també, com sabeu, jo sóc amant de les gravacions en directe, és una gravació de la Sinfònica del Vallès, del 19 de maig passat, amb el mestre Víctor Pablo Pérez, que vam tocar la tercera sinfonia al Palau de la Música. Aquesta obra, que és important en quant a, com dèiem, a partir d'aquí Beethoven ja estableix una nova manera de fer sinfonies. I aquesta sinfonia, ell, lligat amb tot aquest seu pensament i revolucionari i humanista, la va dedicar a Napoleón. D'entrada, la dedicatòria a la primera pàgina era dedicada a Napoleón Bonaparte, perquè per ell era encarnava aquest canvi tan important de les idees, de la importància de l'home. Però clar, el moment que anys després, quan Napoleón es va autocoronar emperador, Beethoven va agafar una emprenyada de les seves, que com heu pogut sentir en les seves pròpies paraules, era un home de caràcter, i va literalment arrencar la dedicatòria de la partitura. La partitura de la tercera sinfonia té un forat a la portada, que ell va arrencar la dedicatòria, i llavors la dedicatòria va ser dedicada a un gran home. No de aquí. S'entén que era ara no recordo el nom, el príncep Lebovitz, em sembla que era, va ser un dels seus mentors o dels seus defensors, i li va dedicar amb aquest compte. Perdó, príncep. Però ell d'entrada era a Napoleó, per això aquest nom de sinfonia heroica. I en aquesta sinfonia ell ja estableix una estructura de quatre moviments que s'anirà alternant. En algunes sinfonies romàntiques en trobarem cinc de moviments, però bàsicament serien aquests quatre, amb una alternança de ràpid, lent, el tercer moviment seria un moviment, un scherzo, un moviment ràpid però amb un caràcter gairebé de broma, i a l'últim temps ràpid, que és una manera potent d'acabar. Aquí ara seria molt llarg i no ho podrem fer, però Beethoven ja adopta la forma sonata. La paraula sonata a tothom li deu sonar. Una sonata normalment és una composició escrita per un, dos, tres instruments, sonata per piano, sonata per violí piano, sonata per violí sol, que engloba diferents moviments. Però quan parlem de la forma sonata, és molt interessant perquè estem parlant d'una estructura. I la forma sonata en si és com una forma de novel·la. Què vol dir una forma sonata? Tu agafes un moviment i la forma sonata es divideix en tres parts: l'exposició, el desenvolupament i la reexposició. En l'exposició, el compositor exposa uns temes, els exposa directament. Normalment són 3-4 temes que els va presentant un darrere l'altre. Arriba el moment del desenvolupament. Què fa el compositor? Amb aquests temes que ha fet, juga amb ells, els barreja, els transforma, els intercala els uns amb els altres, són com personatges, no? Primer ens presenta uns personatges, ens els presenta com són, cada un té el seu caràcter, les seves característiques, són quatre temes, quatre personatges. En el desenvolupament, el compositor juga amb aquests personatges, és a dir, els personatges interactuen entre ells, s'expliquen coses, passen coses entre ells, s'odien, s'estimen, es contraposen, etcètera, etcètera. I en la reexposició és quan tornen a sortir aquests temes que ja han sortit, quasi iguals que al principi, però no sempre, i d'alguna manera ja aquests personatges ja van cap al final. O sigui, s'acaba la història que han tingut, acaba bé, i s'acaba el moviment, doncs, igual que ha començat, però una mica diferent, perquè aquests personatges...
Home, clar, perquè pel mig hi ha hagut un desenvolupament de la història.
Com que han interactuat entre ells, doncs això s'ha anat s'ha anat canviant i aquests personatges ja no són iguals que eren al principi, com en una novel·la. I això passa en el 99% de les simfonies romàntiques i en el 99% dels primers moviments, això sempre passa en el primer moviment, en el 99% de les simfonies romàntiques i en el 99% de les sonates de totes les obres instrumentals de cambra romàntiques, el primer moviment és aquesta mininovel·la en la qual els personatges es van contraposant i van passant coses. En la tercera simfonia, que tornem-hi, potser em repeteixo molt amb la tercera, un altre dia, l'any que ve, si continuem, ja parlarem més de les simfonies de Beethoven.
Tindrem temps per fer fins a la novena, si vols.
Sí, sí, però la tercera és molt important perquè és aquesta primera que canvia. Fins aleshores, les simfonies tenien... la forma sonata ja l'utilitzava Mozart i Haydn també, però és Beethoven qui ja l'estableix com a fixa i com això va així sempre. A les simfonies clàssiques de Haydn, Mozart, tots aquests, el segon moviment és un moviment lent. Beethoven fa una cosa molt, molt sorprenent en aquesta tercera simfonia, en el segon moviment, que és que, ja veuràs, l'escoltarem.
Segurament ja marca la diferència, no?
Transforma aquest moviment...
els altres col·legues que deies.
Sí, fins aleshores els moviments lents eren lents, però aquest té alguna cosa molt especial. Bé, com dèiem, quina diferència hi ha aquí? Aquest segon moviment...
Això és lent, també.
És un moviment lent, evidentment, però és una marxa fúnebre. Per què posa una marxa fúnebre aquí, en aquest segon moviment, Beethoven? Aquesta sinfonia està escrita just després del que hem sentit al principi, del testament de Heiligenstadt, i aquí ell reflexa d'aquesta manera aquest seu drama personal, aquesta sordesa, aquesta tristor, aquesta amargor, i la traspua amb aquest moviment, amb aquesta marxa fúnebre. És una mica la seva marxa fúnebre. No?
Però això no ho fa servir sempre en el segon moviment?
No. Això és en aquesta. Després, a la setena, torna a haver-hi una marxa fúnebre, però els altres moviments de les altres sinfonies, els moviments lents són moviments lents, però fins aleshores ningú havia anat tan enllà, no? Els moviments lents eren moviments reflexius, moviments, doncs això, de plàcids, si vols, però una cosa tan potent com posar una marxa fúnebre com a segon moviment d'una sinfonia, no ho podia fer ell, sí, sí.
Ara sí que ho identifiquem tots.
Com és costum en el nostre espai, el temps no és que sigui el nostre enemic, però ens apreta. I
sempre, però això sempre en tots els àmbits de la vida.
Sempre ens apreta.
I sempre anem curts de temps.
Bé, ens emplacem a poder seguir parlant de Beethoven la propera temporada.
I tant.
I per acabar, he pensat que quina millor manera que acabar... Perquè, clar, tal com estàvem en aquest moment a la marxa fúnebre,
era molt trist,
no?
Sí.
I realment, Beethoven, com es descriu a si mateix, és un home carregat de bones intencions, ell ja ho deia. Per tant, acabarem el programa doncs, amb aquest final de la novena de Beethoven, que també és una gran revolució, perquè és la primera vegada a la història que en una sinfonia s'introdueix la veu humana. Això no havia passat fins aleshores. I Beethoven ja va tan enllà al final amb la seva novena que per acabar-ho ja hi posa els solistes, el cor, i ho acaba d'aquesta manera tan espaterrant, que jo crec que no hi ha millor manera per acabar la temporada que amb aquesta música.
Molt bé, doncs escolta, intentarem recuperar-la per iniciar allò amb energia, no? El nou curs. Perquè t'esperem.
Bueno, jo encantat de la vida, ja ho saps. Jo, a mi m'agrada despertar la curiositat i si ho voleu fer, jo sempre estic disposat.
Sí, senyor. Escolta, molt bon estiu.
Molt bon estiu a tothom, a tots els oients, a tots vosaltres. Només dir-vos que per mi ha sigut un plaer aquest any, de veritat que m'ho he passat, molt bé. Ha sigut us agraeixo molt l'oportunitat que m'heu donat de poder participar en aquest espai. I res, doncs espero doncs que si voleu i és el grat vostre i el grat del públic, poder continuar. Moltes gràcies i bon estiu a tothom.
Igualment, Lluís, el plaer ha estat mutu. Ens tornem a trobar la temporada que ve.
Sant Cugat a fons, el 91.5 FM.